Per acá estem esperant.
Mentrestant, aquí a Son Sant Joan, llargues cues per a facturar en algunes companyies, probablement una situació també derivada dels retards pel mal temps. Aena preveu que la situació s'allargui durant tot el dia.
I de joc deien també aquesta tempesta comença a entrar sense fre pel ponent de Mallorca. Això també està causant problemes al trànsit. Per saber quina és la darrera hora, connectam amb la DGT. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment trobem retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria en sentit Palma i a l'altura del polígono Sant Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura trobem les complicacions habituals a l'altura de Son Hugo fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També trobem retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de Palma Nova fins a l'altura de l'incorporació cap a la mateixa via de cintura i en el túnel de Llanova en sentit Palma. I per acabar també feia retencions a l'autopista de Llumalló, a l'altura de sortida cap a Cos d'en Rabassa en sentit Crist.
Bé, pareix que no podem tenir aquesta connexió, però bé, ja ho sentíem, aquestes complicacions importants, aquesta tempesta que comença a entrar, en aquest cas, per ponent de Mallorca, i està causant ja nombrosos problemes, connexions aèries i terrestres, com sempre, molta paciència, molta precaució si sou al volant. Les 12:05, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 9 de setembre i avui, com fem sempre que l'actualitat ens ho permet, el segon dimarts de cada mes, dedicarem bona part del programa a l'actualitat del sector primari de les Pitiüses, una temporada més. Un dia al mes posam el focus en les notícies que afecten directament els agricultors, pescadors i ramaders que fan feina a les nostres illes. Així que avui per aquest estudi passarà en Toni Tur, el president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. Amb ell parlarem, evidentment, de sequera i també de la campanya de la Garrova que ha començat res fa just uns dies. Després sortirem a la mà i parlarem amb Ivan Pérez, que és el patró major de la Confraria de Pescadors de Formentera, per parlar del projecte d'ampliació de la Reserva Marina dels Freus i completarem el programa d'avui anant del camp a taula, un bloc final que enguany, atenció perquè ve amb sorpreses, incorporam algú a l'equip que farà la dupla amb en Josa Aguiló, el vicepresident d'Agroeivissa, a qui ja coneixeu. I per tot això i per molt més ja tenim preparadíssim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:07, és el moment de posar-nos al dia. Per repassar l'actualitat ja tenim amb naltros aquí a l'estudi la delegada d'IB3 a les Pitiüses, Esther Matutes, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Començam parlant de la presó provisional comunicada i sense fiança que s'ha decretat per l'home que va atropellar tres joves a l'abadia de Portmany. Les primeres investigacions apunten que havia consumit gas del riure i una de les joves, recordem, va morir per la gravetat de les lesions després de ser traslladada a la policlínica del Roser.
Sí, Laura, l'accident va tenir lloc diumenge, recordem, però després de les 11 del matí al carrer Desmolí, just entre els municipis de Sant Josep i de Sant Antoni. El conductor del vehicle va envair la vorera i va atropellar les tres joves turistes de nacionalitat britànica de 23 anys. Els socorristes de la platja d'Espuat van assistir a les al·lotes. N'escoltam un d'ells.
Había tres chicas, que en ese momento vimos dos, las dos bastante graves, y bueno, acudimos a atenderla y a tratar de esperar la ambulancia porque estaban heridas bastante.
Una de les víctimes, com deies, va morir després de ser traslladada en ambulància a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario per la gravetat de les lesions i una altra continua ingressada al centre hospitalari a la unitat de cures intensives en estat crític. La tercera jove va ser donada d'alta i a la tarda a l'Hospital de Can Missa. Segons els primers indicis, el conductor, com també bé deies, havia consumit gas del riure abans del sinistre. A l'Ajuntament de Sant Antoni asseguren que han demanat un canvi normatiu en l'àmbit estatal per poder perseguir amb més contundència els venedors ambulants d'aquesta substància. Na Neus Mateus és regidora de Seguretat Ciutadana.
Policia local de Sant Antoni fa una feina que cada nit hi ha entre dos i quatre detinguts, però després a les 48 hores, si arriba, els amollen. Per tant, és una feina que necessita un poquet de resposta de l'Estat.
Una petició que també ha fet la policia local de Sant Josep a través de les seues xarxes socials, demanant que s'endureixin les penes per la venda d'aquesta substància.
Demà en parlarem també aquí al programa amb un reportatge de Nibon Aranyó. I ara hem de parlar de que en les últimes 24 hores s'han interceptat 103 migrants en aigües de Formentera.
Sí, durant tota la jornada d'ahir es va registrar l'arribada de 7 embarcacions. La darrera va ser ja de nit cap a les 9:30, quan es localitzaren 13 migrants al camí de l'Estufador, al sud de l'illa. El més d'un centenar de migrants que arribaren a les costes de Formentera són d'origen magrebí.
I més notícies, Esther, en aquest cas en clau de medi ambient, perquè l'Observatori de la Sostenibilitat d'Eivissa alerta de les temperatures extremes de la mà a la badia de Talamanca. La Posidònia ha de suportar moltes jornades consecutives per damunt dels 28 graus, uns registres que posen en risc la seva supervivència.
Sí, Laura, dades preocupants. Durant l'agost de 2024, l'aigua a la badia de Talamanca va mantenir-se durant 11 dies consecutius per damunt dels 28 graus. L'any anterior, el 23, una sèrie sostinguda de temperatures similars es va perllongar fins als 40 dies, una calor que augmenta la mortalitat de la Posidònia oceànica. Inés Roig és tècnica de la Fundació Eivissa Preservation.
La temperatura superi en un moment puntual o inclús un dia, un parell de dies, aquest umbral de 28 graus no seria significatiu, però quan comença i quan es parla de l'umbral de la mortalitat de la Posidònia és realment quan s'està superant aquest umbral i sostenidament en el temps.
I l'Observatori de la Sostenibilitat d'Eivissa alerta que calen actuacions locals, com ara controlar els fondejos, reduir els vessaments a la mà i lluitar també contra l'expansió d'algues invasores. Escoltem de nou Roig.
Serien d'altres, per exemple, algues que sí que estan colonitzant la superfície de les fulles i el que fan és que empitjoren la seva capacitat per fer la fotosíntesi i bueno, altres espècies. Al final tenim un ecosistema superdelicat aquí al Mediterrani.
Els valors tèrmics analitzats s'han enregistrat gràcies als sensors instal·lats pel GenGob i finançats per la Fundació Eivissa Preservation.
I acabem parlant de recursos hídrics, precisament que després en parlarem també amb detall i amb temps amb en Toni Turp. I és que Eivissa ha entrat en alerta per sequera. Aquest mes d'agost ha acabat amb unes reserves hídriques del 41% a les illes, 2 punts per davall del registre del mes anterior. En el cas d'Eivissa, però, s'ha passat del 29% al 27%.
Sí, la dada situa l'illa en un dels nivells més baixos de tot l'arxipèlag, segons les dades de la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua. Per contra, la unitat de demanda Formentera és l'única que està en situació de normalitat i es manté estable.
I ara en parlarem també amb en Toni Tur d'aquesta dada. Esther Matutes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Laura.
Nosaltres ara, quan són les 12:12, com us dèiem, començam parlant de l'actualitat del sector primari. Com us dèiem, avui començam en aquesta nova temporada el programa especial que, a més, dedicam en exclusiva a assumptes d'actualitat relacionats amb el sector primari. I avui, per començar aquesta nova temporada, hem volgut convidar aquí a l'estudi i li volem agrair que hagi acceptat aquesta invitació a en Toni Tures, president de la cooperativa de Sant Antoni. Molt bon dia.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Res, una nova etapa, un nou any. Com estàs?
Nou any agrícola, de setembre
Exacte.
A setembre.
Exactament.
Sí, sí.
Comença ara l'any, pràcticament, no?
La festa de cap d'any l'hauríem de fer el 31 d'agost.
Sí, això diu molta gent, que l'any hauria de començar l'1 de setembre.
1 de setembre, amb energia renovada i a tope.
Amb aquests ruixats clarament insuficients, per altra banda.
Clarament insuficients, sí, sí. Teníem previsió de que plogués més i pareix que de moment es fa esperar.
De moment, a veure si en les pròximes hores el cel ens dona alguna alegria.
Perquè... No ens aniria malament,
No, perquè precisament el primer tema que volia comentar amb tu era el tema de la sequera. Clar, aquestes Mira, per molts de litres que caiguin no serien suficients per compensar el baix nivell, més en aquesta setmana en què hem entrat oficialment en estat de sequera, d'alerta per sequera. Com estàu?
Bueno, la campanya agrícola l'hem pogut fer de manera normal, diguéssim. El que ens està costant molt és planificar de cara a l'any que ve, perquè no tenim garantia de que tindrem disponibilitat d'aigua per les nostres explotacions. I sí que és veritat que l'any 25, diguéssim, que hem tingut un any de que sí que hem tingut collita de farratge i cereal, ha plogut menys que el 2024, hem pogut fer la campanya d'hortalissa, de tota manera, però ara ens trobem a final d'estiu amb unes reserves, el que dèiem, per baix del 27%, que ja és un estat de sequera, no? Ja tenim alerta per sequera oficialment, hem estat més de 2 anys, crec que més de 30 mesos en prealerta, i ara ens trobem amb una situació que, clar, les pluges que han de venir en tardor i hivern no és que tinguin que ser normals, sinó que haurien de ser excepcionals per revertir aquesta situació que estem ara.
I això ens ha portat a estar tot aquest matí pendents de cel i...
Com... Si plou, no plou...
Sí.
Sant Rafael ha fet una ruixadeta, eh?
Aquí sí.
Sou plogodors.
Sí, aquí som... Sí, i sobretot els dies que fem programa especial de sector primari, no em preguntis per què, potser, com es penjó Sant Aguiló, que ve després...
Jo tinc la meva teoria sobre Sant Rafael, eh?
A veure, digues.
Jo crec que Bufi de Ponent o de Llevant, com està aixecat, hi ha aquí una... una condensació que sempre plou a Sant Rafael.
Es va, sí, sí, no sé per què, però sí, aquí sí. Aquí plou sovint, mira, afortunadament.
Molt bé.
Però, i ara, posant-nos ja una miqueta més seriosos... no sé com està vivint el conjunt dels teus companys que es dediquen al camp i si alguns han decidit ja abandonar.
Sí, hem tingut baixes importants de professionals, almenys 2 a Sant Antoni. Penseu que a tota Silla i Eivissa som 63 professionals, dels quals 20 i pocs som joves agricultors, per tant, tenim allí diversos problemes acumulats, tant d'edat com de volum de sector, i perdre 2 professionals de referència és greu. I que sigui pel tema de l'aigua, pues fa pensar que a nosaltres tampoc ens queda molt més temps, perquè al final l'aigua és un dipòsit que si només entrem i no en reposam, pues té un límit. I altres problemes que hem tingut en explotacions són pagesos professionals que estan reduint la planificació de cara a l'any que ve i altres que estan veient que potser el nivell d'espou no baixa, però s'està empitjorant la qualitat de l'aigua. És a dir, que està augmentant la conductivitat, que és la mesura que prenem nosaltres, que al final és que està pujant la sal directament, està pujant la salinitat d'espous. I era una de les coses previsibles. Nosaltres, el sector primari, ja l'agost del 2024 vàrem fer un manifest demanant mesures i demanant mesures urgents i a curt plaç, perquè al final el sector necessita alguna cosa ja, perquè si tenim mesures d'aquí 10 anys potser no queda amb ningú, i crec que no han estat suficients, evidentment. Vull dir, la realitat és la que és, i trobar-nos amb que els pous s'estan salant era previsible, en la manera que arriba un moment que tu ja no veus que baixen més, però empitjoren. I això també és una dada a tenir en compte. Vull dir, no només és que estiguin els 25 o els 26, sinó que si al final és pitjor aigua, a partir de cert punt penseu que no és aprofitable. Per tant, tot i que estigués en els 25, si té sal, és 0 aigua útil.
Mm-hmm. Exactament. I quina ha estat la resposta per part de responsables? Em ve en escap per part de recursos hídrics en aquestes propostes que heu posat damunt la taula?
Bueno, jo crec que les administracions han entrat en el seu procediment administratiu etern. És veritat que s'han posat de manifest inversions sobre la taula que són necessàries, però crec que l'administració no té una visió integral del problema. Mm. Hem d'entendre que el problema de l'aigua té 3 esferes d'actuació. Curt plaç, mig plaç i llarg plaç. I les 3 han d'anar compassades i funcionar alhora. Si falla una d'aquestes, el sistema no funciona. Curt plaç és, el sector primari tenim urgències, anem a aplicar restriccions per prioritzar els usos. No podem fer que plogui, però sí que l'aigua que tenim disponible, tant de dessaladores com la que quedi d'aigua freàtica, la podem usar de la millor manera. Mig plaç és, tenim inversions per fer, que s'han projectat, però s'han d'executar i s'han de mantenir. Moltes de les inversions que es fan, després hem de pensar que tenen un cost de manteniment, que això s'aplicarà, pues, a la taxa d'aigua, o que en un futur, en un sistema de recursos hídrics, es té que tenir en compte doncs, que si tenim una desaladora més no pot fallar, hem de tenir les depuradores que funcionin, perquè tenim depuradores, però ens trobem que cada estiu tenim vessaments de fecals a les platges de Silla, en general, no en vull dir ninguna perquè ja les coneixem totes i és un poc per tot. I clar, això afecta en el sector primari, però jo crec que el sector primari perquè som els primers afectats, però afecta a tothom. I a llarg plaç, una visió que jo crec que no s'entén del tot, perquè quan més lluny m'anam, més difícil és d'assimilar, és que estem en una tendència de pujada de temperatures, de menys pluviometria, que ens venen episodis d'aquests molt intensos de sequera, i hem d'entendre que el nostre sistema, tal i com el tenim muntat, difícilment és sostenible, així com el tenim estructurat. I hem d'anar pensant a llarg plaç d'adaptar el sistema que tenim amb els recursos que tenim ara perquè d'aquí a un futur, amb unes, preveient unes condicions pitjors climàticament, puguem tenir els mateixos recursos que tenim ara si fem una bona previsió i una bona inversió de cara a futur. És a dir, no podem pensar sempre que podrem tirar de múscul financer i de gastar llum i petroli per tenir aigua, sinó que hem d'intentar pensar de forma intel·ligent i eficient i pensar que hem de fer-ho el més eficient possible, que no hi hagi pèrdues, tenir dipòsits en altura, tenir renovables de suport, tot això hauria d'estar incorporat a llarg plaç en el sistema hídric.
I a més, en un estiu, Toni, on no sé com heu rebut les notícies que publicaven, per exemple, els nostres companys de Diari d'Ibiza, en César Navarro, concretament, company de Diari d'Ibiza, sobre aquest consum d'aigua per part dels creuers que ens visiten.
Clar, això forma part d'aquest cercle de curt termini, no? És obscè. És obscè i és una utilització de recursos actuals inapropiada. Si tu tens pocs recursos, el que correspondria a una bona gestió, una gestió que faríem qualsevol de nosaltres a família, és destinar-los en allò prioritari. I és que està tot regulat, vull dir, normativa no fa falta fer-ne més. El pla hidrològic estableix els usos. Si estem dilapidant recursos i estem eliminant sector primari, no pot ser que els usos recreatius passin per davant de sector primari, que jo crec que ha estat un poc la tònica de la temporada turística i d'aquest any 2025. Clar, digue-li creuers, digue-li piscines, digue-li qualsevol activitat que no sigui l'aigua de beure, que és el principal, per davant de l'agricultura, i l'agricultura, que jo li dic l'aigua de menjar, no? Que és transformar en aigua, en aliments. Són les dues que haurien d'anar per davant d'ús recreatiu. Si tu tens un sector primari mermat, no pots estar dilapidant recursos, ho dic així directament.
Haurem d'estar pendents de cel durant molts de mesos, per tant, i així ho farem des d'aquí. També farem aquesta monitorització de com van els nostres aqüífers, de com van els nostres pous. Quines previsions teniu? Em comentaves a l'inici que havíeu hagut de fer com adaptar la vostra planificació de cara en aquesta temporada agrícola que comença ara, no?, per adaptar-nos en aquesta nova realitat, no?
Sí, el que estan fent és avançar cultius o retrasar cultius, canviar varietats i fins i tot en algun cas canviar de cultiu. Per exemple, amb els fruits secs estem canviant de cultiu directament perquè tenim un dels clàssics que s'amella que se'ns està convertint en inviable. Amb hortalissa el que feim és retrasar un poquet la sembra. Ara feim una sembra d'estiu per recollir patata per Nadal, aquell patató de Nadal i aquella patata nova de Nadal. Pues el que hem fet és retrasar-la un poquet esperant a que venguessin aquestes pluges perquè al final si t'estalvies un rec pues estàs estalviant aigua. I la sembra que fèiem en hivern per recollir en estiu, la normal, l'estàndard, el que fèiem és avançar-la. Estem sembrant més en gener que en febrer, per exemple. I recollim en maig i així no mos arriscam a les calorades que hem tingut en juny, per exemple, que hem tingut un juny com si fos un juliol.
Sí, absolutament. I ara parlàvem d'aquest canvi, per exemple, en el cas dels fruits secs, on aquests ametllers, també hem vist les imatges del Pla de Corona, no?, amb aquests ametllers, I el canvi que s'està fent, no sé si és així, confirma-m'ho si no és així, tu em corregeixes, que molts d'agricultors estan canviant i optant per s'agarrova, per exemple.
Pes garrover.
Sí, pes garrover.
Sí, és un canvi natural. És a dir, no fa falta més que sortir a la feixa i veure que està sec i que està verd. I els garrovers estan aguantant bé. No són indestructibles, però són molt més resilients, que és una de les capacitats que volem dins d'un sistema pues, que aguanti més una projecció a futur més complicada.
I com ha estat la campanya de s'agarrova enguany?
La campanya de s'agarrova ha començat ara. Vale. Començam a entrar garrova a la cooperativa 1 de setembre.
Correcte.
Aquest any vàrem fer una campanya de presentació i de promoció, perquè a cada soci que mos dugui garrova li regalarem un arbre, un garrover, per anar replantant. I ahir sabem que és un acte simbòlic, però també és un acte d'intentar animar-nos un poquet, de fer campanyes que siguin en propositiu, perquè males notícies en tenim per tot, però també ens hem de... no vol dir que tinguem que caure en sinacció, ni en sa depressió, ni deixar de fer coses. Vull dir, jo sóc molt partidari de fer tot lo possible sense tenir èxit garantit, però hem de fer tot lo possible. Crec que és un deure amb els nostres majors i una responsabilitat amb els nostres petits, així que amb això estem. I, bueno, de moment ha anat entrant garrova, preveiem una campanya un poquet més baixa que l'any passat. L'any passat va ser una campanya normal, tot i sa sequera, normal inclús bona. Vàrem recollir 870 tonelades a la cooperativa Sant Antoni i aquest any preveiem una davallada del 15%, entre el 10 i el 15%. No perquè ens duguin menys socis garroves, sinó perquè la mateixa garrova està més prima, està més seca i amb el mateix volum potser tenim menys pes.
Clar. I quan acaba aquesta campanya de la garrova?
Normalment la recollida es fa setembre-octubre, que és lo gros, però fins a novembre-desembre ens entra garrova.
En va entrant. I per la qüestió del preu, perquè jo record, quan va ser que es va assolir aquest...
El dorado de la garrova,
sí,
no?
Sí, absolutament. Sí, sí, sí. Quan,
això va
quan
ser
va ser el 2021-2?
Sí, 21-22,
no? Sí, sí. Que es va assolir com aquest màxim històric del preu de la garrova, no?
Sí, jo crec que a nivell nacional es va arribar a pagar alguna garrova amb un tant per cent molt alt a 2 euros. Aquí a Eivissa va arribar a 1,20 i pico. Vull dir, és molt.
Per la febre de la garrova.
Vull dir, penseu que la garrova valia més que un quilo de xindri, un quilo de meló, valia més la garrova.
Absolutament.
Va ser la febre i aquell any vàrem fer rècord. Vàrem recollir 1.400 tonelades a la cooperativa.
Estava relacionat, trobes?
Sí.
Que era, vull dir, conseqüència d'aquest bon preu que es pagava,
sí,
que s'ha recollida...
Van passar tres coses.
Val.
Hi havia collita, els arbres estaven carregadíssims, la garrova tenia preu, 1,20 € o més, i a sobre veníem de la pandèmia, que hi havia molta gent que estava en eres o no estava 100% a la feina. Sé que el primer estiu va ser com a molt curt, es va tallar en seguida, això. Bueno, que la gent tenia ganes de disponibilitat per recollir la garrova. I allò va ser un boom. A totes illes varen recollir, jo crec que 3.000 tonelades de garrova, que va ser rècord. Penseu que és un volum de facturació d'uns 3 milions d'euros només en la garrova. És el cultiu principal d'Eivissa. Sí, sí. Per damunt de tots els altres.
Per damunt, eh?
Sí, sí.
S'estrella absoluta. Això no s'ha tornat a repetir, però es podria tornar a repetir, trobes?
No m'agradaria que es tornés a repetir.
Val.
Jo crec que va ser un boom tan fort que ara estan pagant les conseqüències.
En quin sentit?
Pues que duim 2-3 anys de baixada de preus brutal. El mercat de la garrova el 2023 va estar completament estancat. No es va vendre ni un quilo de garrubí, es va vendre després el 24. I ara ens trobem que tenim una altra baixada de preus. Està a 0,35 a València, a 40-45 cèntims a Mallorca, i nosaltres a la cooperativa de Sant Antoni a Eivissa, i també en col·laboració amb la de Sant Eulari, perquè trituram la garrova a Sant Antoni, hem decidit mantenir preus. 40 cèntims, igual que l'any passat, mateixos preus, la mateixa escala de rendiments, i creiem que la cooperativa no hi guanyarà res o inclús hi perdrem a costa del que s'ha guanyat altres anys, però és que si es baixa més el preu, si podem mantenir aquest coixí per llavors, esperem que pugi un poquet. Jo crec que el preu ideal per Sagarroba serien 0,65, 0,75 cèntims, un preu que cobreixi el cost de recollida, sobretot, que al final és el més costós de Sagarroba.
Exacte. Quin és el producte que s'extreu de Sagarroba, exactament?
De Sagarroba, el principal que té més valor és separar el garrubí, uh-huh. i del garrubí es treu com es diu? El E410, crec, que és un espessant alimentari.
Exacte.
Sí, sí, goma de garrofín.
Sí.
I això es fa servir per reposteria, sobretot, per gelats, a la indústria alimentària. Penseu que molts dels grans indústries a nivell internacional són Nestlé, Unilever, aquestes grans corporacions, no? Que són les que mouen a nivell internacional el volum d'aquest producte. Exacte. Clar, què ha passat? Que quan anava tan car, aquestes grans empreses en les seves receptes han substituït la goma de garrofín per un altre producte, per un altre espessant alimentari, que potser no és la mateixa qualitat, però els hi sortia a compte per preu, i ara estan comprant menys, i perquè això es torni a revertir, pues el garrofí està patint una època de que duim 3 anys de preus baixos.
Idò, Toni Tur, president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, moltíssimes gràcies. Estarem pendents també de com evoluciona aquesta campanya de Sagarroba, també de com evolucionen els nostres pous, els nostres aqüífers, de com va el camp. Aquí cada mes ens farem ressò de l'actualitat i una vegada més et volíem agrair que hagis estat avui amb nosaltres aquí al Dia Eivissa i Formentera.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida amb un anam mirat del camp, que ara estava amb un anam a la mà.
IB3 Ràdio és memòria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
I 31 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com us deia abans de la pausa, amb un anam del camp a la mà, i avui ens volem fer ressò del projecte d'ampliació de la Reserva Marina dels Freus. Ahir, durant la connexió Formentera amb en Pepo Rubio de Radio Illa, parlàvem amb en Paco Mayans de l'Associació d'Usuaris Recreatius de l'Estany d'Espeix, un projecte, el de l'ampliació de la Reserva Marina, que ha comptat amb l'oposició dels pescadors recreatius. Avui, per això, volem conèixer quin és el parer dels pescadors professionals i per això ja podem sentir a Ivan Pérez, que és el patró major de la Confraria de Pescadors de Formentera. Molt bon dia.
Bon dia.
En quin moment està ara mateix el projecte d'ampliació de la Reserva Marina dels Freus?
Bueno, no ho sé. No en tinc ni idea. Estan pendent de fer una reunió ara mateix en tots els sectors implicats.
Uh-huh. I quins serien aquests sectors?
Bueno, els consells, pesca recreativa, pescadors professionals, Direcció General de Pesca i poc més.
Uh-huh. El Consell de Formentera va demanar paralitzar temporalment aquest procés. Com vau rebre la notícia?
Bueno, sorpresa, un poc de sorpresa, perquè era una feina que duim molts anys de fer-ho, de fer, i entonces, pues, que ho paralitzessin. Bueno, al final va ser un poc una sorpresa, però bueno, si hem d'esperar una miqueta més després de tant d'any de feina, no passa res, tampoc.
Uh-huh. Valtros vau entendre aquesta decisió, que es paralitzés temporalment?
Sí i no. A veure, el tema que ho deixava no ho vaig entendre, però bueno, si volen, ja que entendreu si volen arribar a un consens o el que ells exposaren per la paralització que varen demanar, però bueno, anirem a la reunió i a veure què és el que passa i ja veurem si ho entenem o no. Depèn de com acabi, ho entendrem o no ho entendrem.
Clar. Hi ha una data prevista per a aquesta reunió?
Sí, no. De moment m'ho han informat que serà un dia, però no ho tenim clar. És a dir, ja ho sabrem, quan m'ho confirmin.
Val. És a dir, hi ha una data possible, però encara no s'ha confirmat. Sí. Entenc que no s'ha confirmat per part del Consell?
Sí. Reunió n'hi ha. El que passa és que sí que és veritat que tampoc puc dir quan és la data. Això està clar.
Valtros, com ara comentaves, hi van duir molt de temps treballant en aquest projecte d'ampliació de la reserva marina dels Freus. Per què seria bo i positiu pel sector pesquer de Formentera?
Bueno, el sector, al final, les reserves marines, no és que ho diguem nosaltres, és a dir, tots els informes científics i les rondes de seguiment que es fan sobre les reserves apoyen aquest tipus de figures com per protecció i augment de biodiversitat de certes zones. Entonces, al final, si són informes científics que ho diuen i són favorables per això, això és bo per tots. Indiscutiblement, en temes recreatius, el que fa és un poc equiparar la flota a tot que tot Déu vagi a pescar igual, no? Però per nosaltres és positiu perquè ja ho veiem en la reserva i el que demostren tots els informes científics.
Que es produeix aquesta regeneració dels ecosistemes, no? Quan hi ha zones
Exacte.
De protecció, no? En aquest cas, no sé si estic en lo correcte, si no és així, corregeix-me, per favor. És el sector de la pesca recreativa qui més suposa en aquesta ampliació de la reserva?
Com?
És el sector de la pesca recreativa que més suposa en aquesta ampliació de la reserva?
No, és una part de la pesca recreativa.
Val.
Una part.
I quins són els seus arguments?
No ho sé. Els seus arguments, és que no sé, els arguments serien tenir algú que tu pugues demostrar, no? Entonces, els arguments són, pues, bueno, que entren més prohibicions, entren més de tot, però jo no ho veig així. Nosaltres mai m'ho hem ficat en el tema de la pesca recreativa. Al final, el tema és agafar i aquelles pesques més agressives, que no són arts tradicionals, perquè nosaltres creiem molt en arts tradicionals de Balears, de pesca recreativa, que són els que s'haurien de pescar per tot, pues això dic, els arguments, pots dir tot el que tu vulguis, però arguments no crec que n'hi hagi com per dir que no a totes aquestes mesures que es puguen fer, sobretot els arts més nous que s'han introduït darrerament, que són molt més agressius, no?
D'alguna manera, la pesca il·legal també us afecta, no?, a vosaltres com a sector professional, en aquest sentit.
Sí, indiscutiblement. Claro que sa. Jo realment no li dic pesca il·legal, jo li dic compra-venta il·legal, perquè per jo té tanta més culpa és que compra que és que ven, saps? I que si no hi hagués gent que compràs, no hi hauria gent que venés, ja està clar, saps? Clar que m'ho afecta, indiscutiblement, sobretot quan s'usa les nostres etiquetes o s'usa les nostres factures per camuflar tot aquest peix.
I, per altra banda, ja per anar acabant amb aquesta conversa, perquè estarem pendents de quan es fixi aquesta reunió i, evidentment, les conclusions que se n'extreguin, però no sé si a Valtros també, en aquest sector de Formentera, estem en aigües del Mediterrani, també us veus afectats per flotes forasteres que venen aquí i també volen pescar.
No, indiscutiblement. Nosaltres, la nostra direcció no era la pesca recreativa. La nostra direcció era intentar protegir-nos de les flotes forànies, saps? Barques de cerco, palangrers, és a dir, que la gent no ho veu, però al redor sí, a vegades venen gent que un palangrer de fondo que pot calar 25.000 ams. És a dir, estan parlant de que en un dia cala 25.000 ams, que cala més ams que nosaltres en un any, en una setmana, saps? Entonces, és un poc intentar protegir-nos d'aquestes flotes tan agressives, saps?
I en aquest sentit, clar, amb l'ampliació d'aquesta reserva marina dels Freus, tot això s'evitaria perquè aquestes, per exemple, aquestes embarcacions no podrien estar fent aquesta activitat en aquesta zona protegida, no?
Sí, exacte.
Idò, Ivan Pérez, que és el patró major de la confraria de pescadors de Formentera, li volíem agrair una vegada més que hagi estat avui amb nosaltres aquí a IB3 Ràdio, en aquest programa especial que cada mes dedicam al sector primari, i això, estarem pendents d'aquesta reunió i de com es desenvolupa i de les conclusions que se n'extreuen. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres. Adéu.
Del camp a taula.
Ja enfilàvem el final d'aquest programa especial que cada mes dedicam al sector primari, i en aquesta nova temporada em fa moltíssima il·lusió introduir novetats. De moment hi ha coses que es mantenen i que també em fa molta il·lusió que continuïn, com és en Josan Aguiló, el vicepresident d'Agro Eivissa. Molt bon dia.
Bon dia. Aquí com estem estàs? De nou a la temporada. I bé, cansats. A veure, ara estem sortint de temporada d'estiu i començant temporada d'hivern, que alguns de la cooperativa mos hem animat a fer hivern en sèrio, i estem cansats. A veure, estem esperant de tenir-ho tot plantat per poder-nos relaxar mentre les plantes creixen i tornar a agafar-nos aquest descans que normalment jo m'agaf, no sé altres, però jo m'agaf normalment octubre, novembre, una mica així de... esperant, tio, sempre has de tenir un ull en el camp, però esperant un poquet que tot torni a començar a créixer i a tornar a recollir, però ara estem allí dient que s'acabi.
Que s'acabi ja, vull dir, això de què tal ses vacances, en el teu cas no seria precedent.
No hi ha hagut vacances encara.
No han existit, però arribaran, tot
sí,
arriba.
Sí, però bé, és polida, la temporada és polida, és intensa, però sempre és d'agrair que se pugui consumir aquest producte local que tant fem i vam créixer, i que després durant l'estiu pues, va a hotels, restaurants i comerços, i la societat eivissenca pues, ho disfruta.
Exacte, i ara anem a fer una cosa d'aquestes que a mi m'encanten, que és compartir interioritats de què ha passat durant el mes d'agost, quan no hi ha hagut programa especial dedicat al sector primari. Jo crec que va ser el mes de juliol, si no vaig equivocada, si no em falla la memòria, que tot podria ser, que ja feia mesos que comentàvem, escolta, m'agradaria incorporar a una xef, perquè sempre parlam, i tu de vegades ens dones idees,
sí,
eh? Per
sí,
fer
però
servir.
Jo a vegades és com el que veiem a casa i el que puc experimentar un poc, però a vegades jo tinc poc temps de cuinar i aquí cuina la meva lota i a vegades em diu, aquí t'has equivocat, aquí...
Millor
tenir una persona experta que sàpiga realment de lo que es parla.
Exacte.
Jo de camp.
Com deies, a capçalera d'aquest nou espai, que cada mes mantindrem, mon anam d'escamp a sa taula. I a partir d'avui, i em fa molta il·lusió que així sigui, ens acompanyarà cada mes la xef especialista en producte local i també mestra de cuina, na Marga Orell. Molt bon dia, Marga, com estàs?
Molt bon dia. Molt bé, molt il·lusionada.
Sí, nosaltres també estem desitjant aprendre i aprofundir una mica més com podem fer servir aquest producte local per portar-lo ja a la seva màxima expressió, per treure-lo millorat i perquè ens ajudis també, que nosaltres no som xefs.
Bueno, però per coses molt senzilletes per començar. Després ja a poc a poc anirem aprofundint més, amb més complicacions.
Val, com un curs, començant per un nivell bàsic i llavors ja, quan arribis més de juliol, jo se'n serem absoluts experts. exacte,
ja acabaré de conquistar la meva lota.
I llavors volem fotografies de les creacions
sí,
també, Josan.
Sí. Va. Això ho feia molt, ho feien molt abans i sempre ho vull remarcar. Quan venen a comprar la tenda, la cooperativa, sempre demanem, ai, passa'm fotos de lo que feis en sou. I així que s'han de compartir perquè al final la gent s'incentiva a poder consumir més producte local, perquè al final el que ens falta és aquesta imaginació, i què faig amb això
sí,
que és de temporada?
Sí.
I això, moltes vegades, entre un i l'altre, ens influenciem una mica i al final fa més ganes aquest
exacte,
consum.
Jo em desperta molta curiositat, Marga, Josan, com serà aquesta comunicació entre en Josan per dir-li a na Marga aquests són els productes que tenim ara mateix de temporada, i na Marga com crearà aquestes receptes en funció del que li diguin jo, i després compartir-les aquí amb els oients.
A mi, la veritat és que na Marga és un superfitxatge, perquè la conec des de fa temps I hem col·laborat ja des de quan jo estava fent feina en el grup d'acció local, amb totes les varietats locals, i sempre ella ha apostat amb tot el que ja amb en Josep Lluís, amb el Consell d'Eivissa, i és una persona que sempre s'inventa moltes receptes en coses que dius... com pot ser, i jo sempre he tingut aquesta comunicació moltes vegades per tema de feina amb Amarga, així que tenim contacte i ja li aniré passant i li posaré, però ella ja també coneix moltes productes locals, així que no farà falta donar-li moltes pistes del producte que està en cada un dels mesos, que ella en sap a vegades fins i tot més que jo. Fica't. Perquè hi ha cosetes que nosaltres les tenim a la cooperativa, clar, perquè les tenim en planificació o perquè són més fàcils de cultivar per rentabilitat i per productivitat també, però, i després per preu, però després n'amarga conèixer aquests productes que no són tan coneguts, que a vegades els produïm, però no els produïm a nivell de venda, sinó que els produïm per consum propi, i en això m'hauràs d'ajudar tu, Marga.
Vinga, idò, ajuda en comú, eh? O sí. Sigui, bilaterals, les converses. Sí, molt sí. Bé, molt bé, molt bé. Idò, si voleu, Marga, jo se'n començam a repassar què tenim aquest mes de setembre, això, sí. Com sempre deim, de temporada, de quilòmetre zero, ecològic...
Han de pensar que estem en setembre, sí, i que sortim d'agost i encara fa aquesta caloreta que...
Caloreta, sent molt benevolent, sí, eh? No. O sigui, fa una calorada encara, sí, i una xafogó que
ho comparen,
no,
tot el que han tingut.
També, sí, clar, home.
Sí. Han tingut 38 graus, 37 graus...
41.
I... Sí, però a mi no va tocar. I són calors que ens han provocat una baixa calibre d'alguns productes, mm-hmm, que fins i tot ara estan més còmodes ara que no fa 15 dies.
Clar.
I clar, encara tenim molt de producte d'estiu. És a dir, no han d'oblidar-nos que encara fa calor i encara tindrem aquest producte. Així que tot el que hem viscut durant segons que no m'ha estat en ventana, encara ho podran disfrutar.
Per exemple?
Per exemple, això, albergínies, tomates, carabassins, pebreres, esmeló... Tot això encara està a tope, però els camps estan plens. Això no... Són solanàcies normalment i moltes d'aquestes, pues, sa tomata i sa albergínia, doncs són productes estrella durant l'estiu. Esmeló, que encara el tenim, que és una fruita que molt dolça, i ara és aquesta fruita que normalment se cultiva ara i encara poden tenir-la fins a finals de setembre i se pot comprar per després conservar-la i disfrutar-la durant octubre, novembre i fins desembre.
Perfecte.
Jo sempre me'n record que per Nadal a casa sempre hi havia un plat d'entrant, això en Amarga m'ho podrà corroborar, que era el meló en jamón o tal, però que encara se conservava aquell meló que era de l'estiu.
De l'estiu?
Sí.
Perfecte.
I després també tenim aquests productes que són més d'entretemporades, que són d'entretens, que són, per exemple, les carabasses o les cebes o les patates, que les cultivam i se recueixen en juliol, normalment, juliol-agost, i igual se poden conservar fins que t'aduri. Perquè ja amb un experiment, amb una experiència que vàrem fer en el grup d'acció local, en la varietat local eivissenca, per saber quina conservació et podia tenir, fins a on podia arribar, la vàrem comparar amb ses normalment comercials, que ets a llíria, que ets a babosa típica blanca, o altres varietats que són menys conegudes, com són s'emposta i s'arreques, que són groga i vermella, per veure quina... Clar, vàrem veure que la blanca, normalment fins novembre, desembre, tenim una bona conservació, i s'arreques i s'emposta, les vaig fer durant el magatzem, no en fred, fins a febrer-març.
Déu-n'hi-do.
Que no grilla, que no, sí, comença a tenir brots. Així que tenim ceba encara. No tenim molta producció perquè és un producte difícil i no té molta rentabilitat, però podem trobar cebes locals si les busquem fins que s'acabin. Normalment a Eivissa podem disfrutar de les locals i les que tenim aquí produïdes fins a desembre, novembre... Després ja és més difícil.
Sí. Molt bé. Marga Aurell, amb tot això que ha dit en Josen,
Home, jo crec que podem
fer... Jo he fet un llistat una mica ampli, no sé si arribarà a explicar-ho tot.
A veure.
I, perquè ell m'ho va comentar que volia cercar receptes per conservar els xindis i els melons, perquè ara estem a final de temporada, a veure com podien conservar-lo millor.
Vale.
I a veure, jo el que faig amb els xindis i els melons és que quan són dolços, que estan en el seu millor moment, no? Sí. Que el sol li ha pegat i la fruita ha agafat aquesta dolçor de la llum solar...
Sí.
El que faig és arreglar-ho i congelar-ho. Vale? Jo tenc meló i cindy congelada, sempre. Perquè me serveix per fer aquests plats refrescants per l'estiu. Per exemple, en sus nenes, que faig talles de cuina per nenes ja l'estiu,
sí.
El que fem és un sorbet de cindy, que és molt fàcil. És a dir, tu agafes cindy natural, sempre llevant-li espinyol. L'únic que té és que t'has d'enredar a llevar pinyols. És l'únic. Perquè la nostra cindy és molt bona, però està carregada de pinyol. Jo quan diuen, cindy sense pinyol, quan veus una recepta per internet que te diuen, agafa una cindy sense pinyols. No, no té gust de res.
De res.
No, de res. Llavors has de perdre aquest temps per llevar aquesta pinyol. Sí. No passa res. I el que hem de fer és congelar-la. I el que faig, per exemple, per fer un sorbet de cindy, agafa cindy congelada, i cindy natural. En el fondo del got de robot de cuina li fiques la cindy natural perquè sigui més fàcil de triturar i després cindy congelada. I tritures fins que tingui textura de sorbete. I no fiques res més.
Ja
ni
està.
Sucre, res. Ja està. I això té un gust espectacular.
Sí.
Perquè té dolçor de la cindy. El vols fer una mica més nutritiu? Doncs li fiques una mica de iogurt. Perquè si vols que els nenes mengin una mica més de menjar més aliment, diries, doncs, bueno, li fiques una mica de iogurt perquè sigui més consistent, perquè sembla que la cindy té molta d'aigua. Després de meló, igual. El meló pots fer un sorbet de meló així, igual, congelant el meló i meló natural.
Vale.
Ho trituram i tenim un sorbet.
Meravellós.
Després anem als gazpachos.
Sí.
Vale? Els gazpachos també tenim aquesta cindy congelada i aquest meló congelat. Per què? Perquè no serveix de gel. I aquí no ficam res de gel, perquè si tu fiques gel li estàs aportant aigua,
sí.
I aquesta aigua te lleva el gust. Llavors hem de fer un sorbete, un gazpacho de cindy o un gazpacho de meló. El de cindy jo el faig servir amb 3 parts de cindy congelada, una part de tomata natural, una ceba d'aquestes nostres cebes vermelles, no? Les xates, que són dolcetes, una dent d'all, un xorrito de vinagre de poma, oli d'oliva i sal. ¿Vale? Tot això triturat i tenim el gazpacho de cindy. És un gazpacho refrescant i dolç a la volta. I te'l bous com si fos aigua. És a dir, és superfresc.
Sí.
I ara que encara queden tomates i això, la cindy el que fem és que sobretot... És que el que passa és que tu quan t'obris una cindy, que són molt grosses, mai te l'acabes i sempre acaben per dintre. Llavors és que feim, quan tu l'has oberta, que veus que no te la menjaràs o que no té cap dins la nevera, doncs pues, la congeles.
Directament.
I quan vas obrir un altre cindy, el mateix, tu tens aquesta cindy i dius, vinga, ara anem a fer un sorbet. Doncs pues agafes la cindy que tens congelada i la barreja sense que has comprat ara. I és una manera d'anar fent aquest intercanvi de cindy i així no es perd.
Exacte, i d'aprofitament també, no, Marga?
Aprofitarem, aprofitament, això mateix. Aprofitament del producte.
Ei,
vale? Per no fer desperdici.
És que deies lo de saber cindys grosses i m'acab d'enregar... que avui he anat a la cooperativa i una cindy de 30 quilos hi havia. Així sí.
Clar, què fas amb això?
Què fas?
No te la pots menjar, doncs què has de fer? Això sí, has de tenir un bon congelador, això.
Sí.
També ho hem de dir.
Sí.
Però que tu tens aquesta cindy congelada i ara que està fent calor i fa molta calor, doncs inclús tens molta set, tu te tritures aquesta cindy i tens aigua, és a dir, tens un sorbete o tens, quan estàs cansat de veure tanta d'aigua, doncs pues tritures aquesta cindy i tens aigua, és a dir, tens una aigua dolça de cindy natural.
Meravellós.
Després, si volem, passant al gazpacho de meló, que és el que estic fent ara, quan promocionem el producte local, ara, pues, el que fem és el gazpacho de meló perquè també aprofitam la pebrera blanca, la ceba, ¿vale? És una manera d'aprofitar tots aquests productes. I per fer gazpacho de meló faria falta 500 grams de meló, bueno, més o manco, o un meló sencer, ¿vale? Per fer així, un meló sencer, faríem servir mig meló congelat i mig natural, perquè així seria frescat. Que no tenim congelat? Bueno, no passa res, se fa servir el meló normal i se deixa dins la nevera, ¿vale? Que agafi fredor. Una pebrera blanca, que no sigui molt grossa, mig pepino, ¿vale? Que també aquest dur pepino, una dent d'all, mitja ceba vermella, 40, bueno, 2 cucharades d'oli, d'oliva, i 15 de, també 2 cucharades de vinagre de poma i una mica de sal i es tritura. Aquí el gazpacho de meló és molt parecut al gazpacho de la tomata, però llevant-li la tomata canviant-la per meló.
Clar.
I queda espectacular. No. Saps? També passa, és dulcet. Al principi xoca una mica perquè el tastes i te trobes aquell gust de dulçó, però es coent de la ceba, es pepina, dius, ui, però després també està boníssim.
Sí.
Vale? És una cosa que està molt bona.
Sí.
I això és la manera de conservar, a veure, congelant-ho. Perquè, és a dir, fent una part... Tu pots fer un plat salat, que seria gazpacho, i una part dolça per acabar de menjar, que seria sorbete.
De veritat.
I després, clar, típic plat.
Sí.
Que deies de meló amb jamón, és a dir, és el clàssic.
Absolutament.
Això, meló amb jamón és clàssic.
Sí.
Inclús després pots fer una sopa freda de meló, que també ho fas, que és meló amb menta, vale? I ja està, res més. Meló amb menta. Ho fiques dins un got i un parell de virutes de jamón serrano i ja tens una sopa freda d'aperitiu. Jo el que feia quan tenia restaurant és que feia, congelaves meló dins el pacotxet, clar, això tenies el pacotxet, i feia una bola de gelat de meló en la sopa freda. Ficava sopa freda de meló en la bola de gelat i les virutes de jamón serrano i una miqueta de malla torrada. I allò estava per entrar.
Boníssim.
El primer plat estava boníssim.
Boníssim.
Era un plat d'entrant que estava boníssim.
Idò, Marga Orell, jo crec que haurà set, com deia en Josan Aguiló, un gran fitxatge i estem desitjant aprendre amb tu més a més. Jo crec que avui ens has plantejat, ara que ja apareix que Selmus comença a indicar que si estiu s'acaba, aquests plats són pur estiu.
Sí.
I res, moltíssimes gràcies, de veritat, Marga Orell. T'esperam aquí a l'estudi es més que bé,
sí,
perquè puguis estar amb en Josan Aguiló.
Sí, mos veiem ses
cares. Sí, ja vendré. Estarem aquí.
Mos veiem més que bé. I Josan Aguiló, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser aquí.
Un plaer
i
consumir.
I amb octubre, a consumir producte local i amb octubre mos veiem aquí a l'estudi de nou.
Vinga, i que plogui un altre pic.
Exacte, que plogui. Nosaltres ara fem una pausa per la publicitat i ja de seguida enfilem el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és investigació.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Marta,
perdó. Home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dius. Sí, però ja està, fins aquí
pot llegir.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
A diario! Que fort.
És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo, la que sigue aquí.
A IB3 Ràdio, xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No te vols obrir aquí, xiu, xiu, ara esteu espai. Eh?
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
When you're smiling... When you're smiling,
l'agenda.
The whole world, it smiles with you.
Són les 12:57 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i en aquests últims minutets del programa ja sabeu que aprofitam per repassar l'agenda cultural del dia. I l'agenda avui ens porta fins a Vila. Allà podeu anar a veure l'exposició One Shot Many Stories del fotògraf Vicent Carlos Bosch. La podeu visitar a la sala Ebussos, a Sala Mera, i l'horari és de 8 del matí fins a la mitjanit. L'horari d'obertura d'aquestes sala la mostra, que recull la feina d'en Carlos Bosch durant una dècada, entre 2014 i 2024, es podrà visitar fins al dia 5 d'octubre. I ja ho sabeu, que la platja de Talamanca s'ha transformat durant tot aquest estiu en un espai de joc, creativitat i valors amb la iniciativa Vine a jugar amb igualtat, uns tallers d'igualtat que ha organitzat l'Ajuntament de Vila i que avui, 9 de setembre, celebren l'última edició d'aquest estiu, si la meteorologia ens ho permet. Les activitats comencen a les 5 de la tarda i continuen fins a les 8 de la tarda. Trobareu aquesta taula informativa i totes les activitats i tallers just al costat de la biblioplatja. Be happy again, keep on smiling. I a Formentera enfila la seva última setmana d'exposició la mostra Aizome, d'Anna Simona Colzi, una artista tèxtil resident a Formentera i que exposa els seus treballs al Centre Antoni Tur Gabrielet. La mostra es pot visitar de 7 a 9 de la tarda i estarà oberta, atenció, fins aquest diumenge, en horari de matí i de tarda. When you're laughing, keep on smiling now. When you're laughing. I en aquest últim minutet del programa felicitam el cantant, compositor i actor canadenc Michael Bublé, que avui fa 50 anyets. En Bublé se li atribueix haver renovat l'interès pels estàndards de jazz, donant-li aquest toc de caire pop. En Bublé ha venut més de 75 milions de discos a tot el món i ha guanyat nombrosos premis, inclosos 5 premis Grammy. Avui el felicitam escoltant aquest When You're Smiling i ho deixem aquí. Nosaltres tornarem demà puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda. Fins demà.